Bon dia, Quico.
Molt bon dia, què tal?
Hola, em fas servir tu de dades per fer la teva feina? Periodisme
moltes,
de dades em fas?
Moltes. I cada vegada més. Perquè, a més, cada vegada hi ha més dades, com per poder descobrir coses i combinar-les.
El que comentàvem ara. Carme Peiró, moltes gràcies. Jo crec que hauríem de convidar un altre dia la Carme.
Ah, doncs mira...
Quan vulgueu, us parlo dels algoritmes, de la intel·ligència artificial,
sí,
i de les dades...
Ètica i intel·ligència artificial. Està impulsant una fundació molt interessant per treballar temes dels drets dels ciutadans al voltant de les dades. I...
Doncs fem un segon capítol de dades amb la Carme Peiró, d'acord?
Moltes gràcies.
A tu, gràcies, Genís. Què, Quico?
Què tal, com estem?
Molt bé. A veure, què portes? Què portes al jersei?
El jersei? Frente Popular de Judea.
Frente Popular de Judea.
Monty Python.
Molt bé. Et pots treure la mascareta, si vols, que estem a 50 metres.
Té raó.
Si vols, eh?
La distància...
Diu que vols parlar dels fets d'octubre del 34, avui?
Home, clar, avui som, perquè som 6 d'octubre.
Ah, calla.
Som 6 d'octubre i tenim una doble variable aquesta setmana. Primera, avui és 6 d'octubre.
Efemèride.
D'acord, gran efemèride. Una efemèride que, a mida que es van fent recerques i a mida que es va investigant, es van descobrint coses, perquè... De fet, el 6 d'octubre de 1934, historiogràficament, fins i tot, historiogràficament i molt dit entre cometes, hi havia versions de tot, eh? És a dir, hi havia versions que se n'enfotien, versions que han servit per descapitalitzar una mica la ideologia INDEP, etc. No? Una mica això de que era una colla d'inflamats, que en un moment determinat se'ls va pujar la vena al cap, sense tenir present que hi ha un estudi profund i aquell dia es van passar moltes coses i el context històric en el qual es trobàvem. Fa 86 anys, això, eh? Ho hem de tenir present, una república espanyola incipient. I, de retruc, et portaré una altra cua d'aquesta qüestió perquè estem a punt, a puntíssim de que surti la sentència de l'Audiència Nacional del cas Trapero i la cúpula d'Interior.
Sí.
Està això...
Està més que al caure.
Està ja obrint la porta.
Això els periodistes que us hi dediqueu i els que ens dediquem a complementar-vos i ajudar-vos a explicar-ho, ja portem uns dies molt pendents d'això. Eh?
Molt pendents. De fet, ens havien dit que la sentència sortiria a finals de juliol, el 29 de juliol. Mm. Això era una mica, jo crec que era tanta la sort en aquest sentit, perquè també hi havia hagut la qüestió de la pandèmia, el judici es va aturar durant molt temps, i a mesura que ha anat passant el temps ja ens van dir que aquest setembre no seria imminent, i per tant serà a octubre, i segurament ja just tant a partir del 12 d'octubre.
Per tant, coincidirà amb la sentència del procés, amb la sentència del Suprem, que va ser el
14 d'octubre. És a dir, i aquest càlcul de dades, a partir d'aquí pugui ser... El 14 d'octubre també, el 12 d'octubre va ser dissabte, que es va fer una manifestació i es va filtrar que la condemna seria per sedició, i el dilluns al matí, a primeríssima hora del matí, ja es va rebre la sentència de tots els mitjans de comunicació.
Creus que poden haver-hi filtracions també, aquest 12?
Podria ser que hi hagués algun tipus de filtració o algun tipus d'especulació, si més no amb això, eh? De fet, ja n'han sortit algunes, eh? Perquè estem amb aquest context estrany de tres ponents, que el ponent estaria per l'absolució, l'altre magistrat que va pujar de nou a formar la sala perquè l'altre va ser elevat a la sala d'avaliacions estaria més per una desobediència curta, i la presidenta del tribunal, doña Concha Espejel, no? estaria entremig que però no es pot arriscar a que el ponent de la sentència faci un vot particular a favor d'una absolució. I així estan les coses, eh? Jo crec que una mica estan modulant això, però el ponent és un tio molt ferri, es manté molt en posicions, de fet és el que va absoldre els que van encerclar el Parlament. Per tant, aquí no és descartable absolutament res. Toquem fusta, aviam.
Estarem, doncs, molt atents a...
Estarem pendents, aviam.
A les filtracions, sí, a les especulacions i a la sentència, quan s'acabi comunicant. Vinga, va, tornem al 34.
Tornem al 34. Ens situem al 6 d'octubre del 34. A aquesta hora hi havia començat tota aquesta mena de revolució així esbarada, diem-ho. I t'he portat una cosa perquè, com et deia abans, hi ha hagut molta recerca. De fet, n'hi ha una de Manuel López, que va editar Editorial Base ara fa 3 anys, boníssima, que recull fins i tot de manera molt detallada quina va ser la repressió d'aquell 6 d'octubre del 34 amb 3.000 represaliats. És un llibre molt interessant i molt dens. De fet, jo també estic fent una recerca sobre el 6 d'octubre a través dels arxius militars, perquè els Mossos aquella època depenien, en certa manera, de l'exèrcit i, per tant, del govern militar, i hi ha molta documentació que encara ha de sortir a la llum d'aquells dies, d'aquests processos que es van viure, què va passar després amb els que hi van participar. De tot això, fer-ne un resum molt explicatiu del que seria el 6 d'octubre, l'he trobat amb un informe que fa la CIA, a l'any 1906, sí. L'he volgut portar perquè és un informe de la CIA del, de 1947, és del 5 de desembre del 47, és a dir, només 4 mesos després de que la CIA es fundés. I fan una anàlisi de la situació política catalana amb un dossier que és en obert, que es va desclassificar l'any 2013. I molt curiós perquè jo trobo que amb 6 línies l'analista que va relatar el que va passar el 6 d'octubre la clava i la clava molt bé.
A veure.
I és que, en principi, ell situa que aquesta revolució, que es dona a 3 llocs, que és a Astúries, a Barcelona i a Madrid, defineix que Madrid va ser un autèntic, i diu aquesta paraula, va ser un fiasco, d'acord? A Astúries sí que va ser una miqueta ja més complicat, per descomptat, amb molts morts sobre el terreny, i arriba a Catalunya. I analitza que Lluís Companys, el president de la Generalitat, diu que va cedir massa prematurament a les pressions dels pocs separatistes que hi havia en aquella època al grup d'Esquerra Republicana que li feia suport al Parlament. De fet, els pocs separatistes... Hi havia un parell, 3 de diputats independentistes, descaradament independentistes, com en Dancàs, etc. En aquest cas, es va deixar pressionar excessivament. Tenia 2 opcions, que era escoltar-se el que deia el conseller de Justícia, en Joan Lluí, que li deia que escolta'm, fes una declaració que no sigui del tot independentista, sinó que sigui més de compromís federal amb Espanya, d'acord, i de defensa de la República en general. I, en canvi, els altres li deien que no, que fes una declaració d'independència. De fet, Companys va optar pel camí del mig, de fer això de la República, no, catalana dins l'Estat, dins de la República Federal Espanyola o Ibèrica o el que fos, no? L'analista diu, ell proclama la independència de l'Estat català, diu ras i curt, i això es va donar que les forces obreres instal·lades en l'anarcosindicalisme en aquell moment eren contràries a l'independentisme, eren contràries als posicionaments de Companys i al govern de Companys, i per tant tot això no va reeixir i els comandaments militars del moment van poder obligar a Companys, al seu Consell de Govern, a rendir-se, tot i la resistència dels Mossos a Palau. És el millor resum que es pot fer, és a dir, és una sessió rapidíssima per part de Companys a uns elements que pressionaven molt, intenta encabir una mena de cabida al mig, però no ben bé, sinó que s'escora més cap a les opcions més separatistes, sense fer contents del tot els seus separatistes, i finalment acaba això amb una rendició perquè l'Estat cau tot el pes d'Espanya al damunt, que de fet és el general Batet, que és aquell famós que bombardeja Palau i l'Ajuntament de Barcelona amb projectils sense càrrega, només amb pedra, com si fossin boles de pedra de canó.
Caram, Déu-n'hi-do.
Però quin és l'efecte col·lateral? Doncs aquí és on et vull lligar. És el Consell de Guerra que van viure la prefectura dels Mossos en aquell moment. D'acord? Jo he portat aquí una de les cròniques que es feia anar, que es va llegir i que es conserva, i jo crec que és bastant atinada, de la causa de les penes de muerte per al comandante Pérez Farràs i el capitán Escofet, que eren responsables dels Mossos en aquell moment. S'explica Castell de Montjuïc, tot aquest judici, com es va viure, i a més era un judici, a més, sumaríssim, i de fet no era un judici, un Consell de Guerra, i per tant se la jugaven amb penes de mort que finalment va ser commutades per una cadena perpètua. En qualsevol cas, després, amb els canvis de govern posterior i la victòria de les esquerres, tot això es va canviar. Però aprofito, ja que estem parlant del comandant Pérez Farràs, que hagués estat el trapero de l'època, no? Diguem-ho, el sallent de l'època actual, he portat una entrevista que es va publicar a l'Avenç en un llibre, que és de les poquíssimes entrevistes quan ell torna de l'exili, se'n va anar a viure a Mèxic, etc., i va tornar. Quan torna, li pregunta a la periodista, en concret, ho veig, li pregunta sobre què va passar el 34, i diu... Els polítics s'adonaven perfectament que estaven entrant en la il·legalitat. I és molt diferent lluitar al costat de la legalitat o bé lluitar a l'altre costat, que és el que es va passar a nosaltres.
Ostres. És fascinant, eh?
És fascinant.
Quico, com repeteixen.
Sí, sí, és un episodi fascinant. La història de Catalunya és fascinant. Sí, sí. I com es veuen els altres, també.
Sí, sí, això sí, sí, total. Moltes gràcies, Quico.
A vosaltres.
Vinga, fins la setmana vinent, si no hem de parlar abans, perquè tenim última hora a l'audiència.
Vinga. Tant de bo sigui així.
Que vagi molt bé. Fins ara.